Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, assistirà demà dimecres al sopar del Cercle d'Economia a Barcelona, on també hi haurà el rei Felip VI. Ho ha anunciat així la portaveu del govern, Patrícia Plaja, després del Consell Executiu aquest migdia. Ha assegurat que el monarca no condicionarà l'agenda del govern i que el posicionament del nou executiu és clar. Ha afegit que la prioritat és ocupar els espais que són rellevants per al país i la seva gent, independentment del que faci el rei d'Espanya. A banda d'aquesta informació, també us expliquem que la Unió Europea ha rebut aquest matí el president dels Estats Units, Joe Biden, de gira per Europa. El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha celebrat que Washington hagi tornat, ha dit, a l'escena internacional després de 4 difícils anys amb Donald Trump a la Casa Blanca. Han coincidit, tant Michel com el mateix Biden, a qualificar de bona notícia i d'oportunitat per reafirmar les relacions transatlàntiques. Recordem que ahir i avui es fa a la capital belga i comunitària una nova cimera de l'OTAN. El preu de l'electricitat a Espanya ha arribat avui als 90 euros per megawatt hora al mercat majorista, el segon preu més alt des del temporal Filomena, el gener passat, que fregava els 95 euros. Aquest segon màxim supera l'anterior del 28 de maig, que va ser de 88 euros amb 95 cèntims. En plana cultural, la flamant nova presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judit Colell, s'ha mostrat aquest matí molt satisfeta per haver guanyat les eleccions a la institució. S'ha mostrat agraïda per l'altra candidatura i diu que té ganes de poder treballar amb els seus adversaris. Recordem que la seva candidatura amb el lema Cinema i Futur es va imposar a les eleccions amb 172 vots a favor. I acabem recordant que el Consell de Consultors del Bisbat de Terrassa ha nomenat nou administrador l'auxiliar Salvador Cristau.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a temps de benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís. Reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Aquest dijous, Salvador Illa a la primera hora de Ràdio Estel. Joan Trias entrevistarà el cap de l'oposició i president del grup parlamentari dels socialistes aquest dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol. Amb vosaltres, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. A l'espera dels primers moviments del mercat, assistim a la presentació d'un nou patrocinador de l'Espanyol. A l'espera de la pròxima junta d'accionistes, on el president Chen Yanshen s'adreçarà a l'afició per marcar l'objectiu de la temporada. Avui tindrem un tast en boca del conseller delegat, un José María Durán, que insisteix en la intenció del club de renovar Javi Puado i consolidar la plantilla actual. Avui escoltarem les paraules del conseller delegat, José María Durán, en roda de premsa, i coneixerem l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull, jo sóc perico de carnet.
Actualitat.
Esta mañana se ha presentado el acuerdo de patrocinio de Reales Seguros. Al acto han asistido representantes del club, de la empresa y algunos de los protagonistas que forman parte de las plantillas y consiguieron otros ascensos con el Español, como Camacho, Eloy Pérez, Meléndez, Calzón o Eloy Pérez, además de representantes del Consejo, de la Fundación y de la Federación Catalana de Peñas. Bajo el lema Seguros de Volver, se ha presentado un vídeo en el que los protagonistas explicaron cómo pidieron los ascensos. Escucharemos el vídeo a continuación, un vídeo que empieza con un texto incrustado que dice así. El pasado julio, en plena pandemia, el español descendió a segunda división. Con los estadios vacíos y otros clubes históricos en situaciones complicadas, aparecía la duda. ¿Volveremos a ver el Español en primera? Los protagonistas periódicos no tenían ninguna duda. Y aquí aparecen y opinan Eloy, Calzón, José María García Planas, Carlos Meléndez y Camacho, en este orden.
Pues yo estaba seguro absolutamente de que volveríamos.
Lo habíamos hecho las cuatro veces anteriores.
Sí, yo estaba convencido que íbamos a subir, aunque sí que es cierto que no es fácil.
Es muy complicado conseguir el ascenso en el siguiente año que uno desciende.
Y hacerlo cinco veces es un exitazo también del Español.
Recuerdo que el año que ascendió el Español por primera vez fue en un desempate contra el Mallorca y ahí con un gol de Idígoras fue un impacto entonces porque era la primera vez. Después ya nos hemos acostumbrado.
En el 70 ganamos el partido clave al Ilicitano por 7-0.
El ascenso del 90 fue un ascenso complicado.
La eliminatoria en campo rival, en sí. Málaga, por penaltis, fue, sí. Yo creo que más épico no puede ser.
En 94 ya este era la época de Camacho, faltando tres jornadas ya éramos campeones.
El Español tiene un sitio en primera, la cantera es de primera y la afición es de primera. Y por eso el ADN que tiene es de primera.
Cuando un equipo empieza de la forma que empezó el Español esta temporada, es difícil que se acuerde.
Y ahí vemos unas imágenes de una celebración de la historia de lucha del Español, de la que ahora Reales Seguros forma parte otra vez. Seguros de que volveremos. Y en el acto de presentación del patrocinio, el consejero delegado del Español, José María Durán, ha explicado el acuerdo, que es por tres temporadas, y ha desvelado que se cerró en enero, mostrando su confianza en el ascenso del club, lo que supuso un espaldarazo y nos dio seguridad, comentó Durán. Por su parte, Ignacio Mariscal, CEO de Reales Seguros, ha declarado que para una empresa con 185 años de historia como Reales, ligar su marca a un club histórico como el Español es un orgullo para nosotros asociarnos a un club como el Español con tantos valores. Además, Mariscal ha reconocido que Cataluña para nosotros y es una prioridad como estrategia de futuro. Se da la circunstancia de que tanto el nombre como el logotipo son muy similares y el CEO de Reale ha declarado que ya habían intentado llegar a acuerdos con el club en el pasado. Tanto Durán como Mariscal han puesto en valor a la afición del Español con la que esperamos poder compartir pronto buenos momentos, ha finalizado Mariscal. Después del acto, José María Durán ha dado una rueda de prensa improvisada para repasar algunos aspectos del club. A continuación escucharemos la rueda de prensa.
Com tenim el tema de la renovació de Javi Cuadro, ara que està amb la selecció també destacant, la cosa es posa...
Bueno, amb Javi, com sabeu, vam fer una oferta nosaltres ja al mes de febrer, però diguem que la cosa no s'ha dinamitzat fins que era lògic, fins a haver consumat l'ascens, i podem dir que no està fet, però que hi ha bona disposició, estem apropant postures i estem treballant, jo penso, seriosament les dues parts per intentar arribar a un acord.
Josep Maria, entenc que el dilluns el president farà el seu missatge, però jo penso que la gent està amb un desig de saber quin serà l'objectiu de cada propera temporada. Quin és el missatge que se li envia a l'afició per l'objectiu real de l'equip per la propera temporada?
A veure, nosaltres, des de la humilitat, però també des de l'ambició, tenim que dir que el primer objectiu serà mantenir la categoria. Som un equip que ve de segona divisió, no ens podem oblidar d'això, i a partir d'aquí tenim que construir. Aquesta és la... no ens mourem d'aquesta... Aquest any no ens podem moure d'aquest objectiu.
Bon dia, Josep Maria. Heu parlat ja amb la Lliga? Teniu ja xifres, dades,
no sabem,
sí. Quin és el límit salarial?
Sí, tots els clubs no s'ha fet públic, però ja hem rebut quin és el nostre límit. Nosaltres, quan t'informen del límit, amb les noves regles Covid continuem amb límits molt restrictius, que a part es veuen agreujats per les pèrdues que tindrem aquest any per culpa de la Covid, però per això mateix anem a fer l'ampliació de capital el proper dilluns per poder tenir pues una xifra negativa, entre cometes, assumible i que ens doni joc a estar a prop del positiu durant el mercat. No?
Que sempre serà negativa, no?, en qualsevol cas.
Bueno, començarem amb una xifra negativa però petita i li volem donar el tomb. Volem entrar en positiu. Dependrà de molts factors, però, per exemple, contractes com els d'avui amb Reale ajuden, o la campanya d'abonats, o... Bueno, diguem que les restriccions que t'imposa la norma econòmica cara al Covid és que no et dona per suposat cap ingrés, sinó el tens que acreditar. A mesura que nosaltres anem acreditant nous ingressos, podrem obrir finestres d'increment de límit i apropar-nos al positiu.
També ajudaria en aquest sentit alguna venda? No es contempla de venda?
A veure, nosaltres ja hem dit que no tenim necessitat econòmica de vendre. I el primer objectiu és deixar inscrita tota la plantilla actual i a partir d'aquí construir i millorar-la.
Com pot ser que altres entitats hagin ja tirat, hagin tirat a l'oficina, tot i que la situació generalitzada és igual, i hagin ja fet algun fitxatge? Nosaltres estem en condicions de poder fitxar i esperar després per inscriure, o quina és la situació?
A veure, nosaltres el primer objectiu és deixar la plantilla que tenim a tots inscrits i moure fitxa. Tenim uns objectius, ens ha marcat internament del mercat per fer l'equip més competitiu, i el que han fet altres, pues, a vegades pues, pensem que molts s'han tirat a la piscina.
Deies que Puado no s'ha dinamitzat. Hi ha algun nom que sí que s'hagi dinamitzat?
No, en Puado hem dit que nosaltres s'ha dinamitzat les converses i estem en converses fluides. No tenim un acord, però hi ha voluntat d'ambes parts per intentar-lo assolir, no? I pensem que bueno, no, som relativament optimistes.
Sí, donareu un altre...
Diguem, quan hi ha un diàleg fluid és que ja flueixen les ofertes d'un costat a l'altre.
Josep Maria, s'ha rebut alguna oferta al club per Puado?
No hem rebut cap oferta.
Cap ni una.
Ni tampoc l'escoltaríem.
Yo quisiera preguntarle sobre Boa precisamente o Gil, que debutaron con España. Cierto que fueron con unas condiciones concretas, pero ¿cómo para el club que supone el hecho de que haya dos internacionales a nivel absoluto?
Bueno, pues es un orgullo, ¿no? que la cantera del Español, una vez más, desde la cantera del Español se pueda llegar, en el caso de Javi o jugadores que se han incorporado con nosotros, que se pueda llegar pues a la selección nacional. Esto es un orgullo y de hecho nosotros lo reconocemos a todos los jugadores que llegan a la absoluta, pues les hacemos un homenaje, les ponemos una camiseta en la galería de los nuestros internacionales, y así lo haremos con ellos.
Me parece, voy a preguntar pel marc general i pel de l'Espanyol específicament, preveus un mercat similar al de l'estiu passat, que sigui que es mogui més tard que aviat i amb intercanvis, sessions, etc.
Sí, jo crec que serà molt similar. De fet, potser no serà un mercat tan trabat. L'any passat teníem la digestió de la Covid, que tots ens va agafar molt desubicat. Aquest any estem més situats tots els clubs. Crec que serà lent, tàctic, similar a l'any passat, però una mica més dinàmic.
Parece que es la hora para renovar los Cameron también, si tiene algún plan sobre él.
Nosotros, nuestro primer objetivo es dejar inscrita la primera plantilla, cerrar la renovación de Javi, y a partir de allí vamos evolucionando en las situaciones personales. No prevemos por ahora más movimientos, renovaciones, pues hasta que no se cierre el mercado, excepto la de Javi, no creo que abordemos ninguna otra.
¿Vale que no se ha rebut cap oferta per Puado, per la resta de jugadors, diguéssim, importants de la plantilla, tampoc?
El mercat està parat, per ara no estem rebent ofertes. Però també ja sap el mercat la nostra posició, que no tenim cap intenció ni necessitat econòmica per vendre.
Última pregunta.
Jo tenia una última pregunta. El tema de Puado ja un límit temporal.
Home, ens agradaria el abans possible. Jo crec que en dues parts ens agradaria tancar-lo el abans possible. Però això no ens té que precipitar tampoc. Vull dir, les coses tenen que fer ben fetes. Per la nostra part tenim la disposició màxima, però però un matrimoni requereix del sí de les dues parts.
El pan està més tranquil, seria que quan tornés de vacances i s'incorporés estiguessin anant,
no? Bueno, no necessàriament. Vull dir, tenim un temps i ens el prendrem. Que si ho podem tancar demà, ho tancarem demà, per la nostra part. Però estem amb el tema.
Bueno, hemos escuchado sus palabras, que podríamos resumir en que el objetivo prioritario es la permanencia. Siguen los contactos para renovar a Javi Puado. No ha habido ofertas ni por Puado ni por ningún jugador. La prioridad es consolidar la actual primera plantilla y no necesitamos vender, y el mercado será muy largo. Unos consejos y seguimos.
Mont Perico.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 79 33. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol. Experiència, qualitat i professionalitat. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per gaudir d'unes vacances en família. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té la millor oferta pel seu descans. Allotjaments en entorns únics amb els millors serveis per desconnectar de la ciutat. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, 93 648 00 o 650 838 112. Ferran Vacacional, per gaudir d'unes vacances inoblidables. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. La mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? L'Hora Blanquiblava a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y entre los problemas que tiene el Español para renovar y retener a Javi Puado, el año que se destapa como goleador, recordaremos la importancia de tener goleadores en el equipo. Di Stéfano lo definió en una frase lapidaria: fútbol es gol. Un equipo que quiere competir con aspiraciones en primera división necesita como mínimo un goleador que marque 15 goles por temporada. En las últimas 30 temporadas del Español, solo 5 jugadores han sido capaces de marcar 15 o más goles: Lardín, Tamudo, Gerard Moreno, Borja Iglesias y Raúl de Tomás esa última temporada, pero en segunda. Lardín marcó 17 goles en la 95-96. Tamudo lo logró en 3 temporadas: 17 goles en la 2001-2002, 19 en la 2003-2004 y 15 en la 2006-2007. Y Gerard Moreno en la 17-18 marcó 16 goles. Y Borja Iglesias, que en la 18-19 marcó 17, como decíamos, Raúl de Tomás ha marcado 23, pero en segunda división. Si miramos el presente más inmediato, en las 7 últimas temporadas solo 2 jugadores han marcado más de 15 goles en 2 temporadas distintas en primera. Gerard Moreno marcó 16 en la 17-18 y Borja Iglesias marcó 17 en la 18-19, la temporada que nos metimos en Europa. Por debajo de esos registros partidos y por encima de 10 goles por temporada tendríamos a Sergio García con 14 goles en la 14-15 y Estuani con 12 en la misma temporada. Le seguirían Gerard Moreno con 13 en la 16-17 y en la misma temporada Piatti marcó 10. Y en segunda tendríamos Raúl de Tomás con 23 y Puado con 12 goles. Luego solo 4 jugadores han marcado más de 10 goles en primera y 2 en segunda en las últimas 7 temporadas con el Español. Unos registros pobres que nos sitúan de media en la mitad de la tabla. Las temporadas que equilibramos prácticamente los goles a favor y los goles en contra nos quedamos en zona de nadie, media tabla. Pero la falta de gol te lleva irremediablemente a la segunda división, como muestra la 2019-20, la del descenso, en la que el ranking goleador Perico fue de solo 4 goles de los 3 máximos artilleros, Gulley, David López y Raúl de Tomás, y este, recordemos, llegó en invierno. El caso de Gerard Moreno sería el de una clara progresión que le ha llevado a ser el máximo goleador nacional esta temporada con el Villarreal. Marcó 7 goles en la 15-16, 13 en la 16-17, 16 en la 17-18, con el Español. Bajó en la siguiente, en la vuelta al Villarreal, marcando 8 goles en la 18-19, para volver a aumentar en la siguiente, a 18 goles en la temporada 19-20 y 23 en la pasada. Recordemos en la progresión, 7, 13, 16, 8, 18 y 23. En caso de perder a Javi Puado, que muestra una progresión meteórica, tanto en goles como en asistencias, debería ser suplida por alguien que supere o iguale sus registros, cosa difícil en una temporada de ajuste duro económico. Y por otro lado, a la espera de movimientos en la plantilla perica, explicaremos hoy los rumores que afectan a un ex-españolista. Desde Portugal, el diario Record publica en portada el interés del Sporting Club de Fútbol por hacerse con los servicios de Gonzalo Ávila Pipa. El lateral derecho salió del Español en septiembre del año pasado en dirección a la segunda división inglesa, al Huddersfield Town. Pipa sería incorporado para competir con Pedro Porro en el carril derecho lusitano. El Español lo traspasó por 700.000 euros y se quedó un 20% de una posible venta posterior y el 5% en concepto de derechos de formación. Se especulaba con que el Sporting pagaría 2 millones por el españolista, por lo que en caso de salir traspasado al club, el club españolista ingresaría alrededor de unos 500.000 euros. Por último, ante el partido del sábado del femenino, el club ha informado cómo conseguir las entradas. Por cierto, que hoy se ha convertido oficialmente la primera división del fútbol femenino en categoría profesional. Se dijo que sería el 15 de junio y hoy se ha votado y así ha sido. Mañana lo ampliaremos. Lo que referíamos a las entradas, en la web se podía leer: con motivo del partido agendado este fin de semana, abrimos el proceso de solicitud de entradas para socios para el partido de nuestro equipo femenino que tendrá lugar en la ciudad deportiva Hánica, Dani Harpi. Deberá solicitar la entrada telemática a través de este enlace de la web, con el objetivo de asegurar la salud de los asistentes y cumplir la normativa sanitaria y de seguridad referente a la COVID-19. El aforo será restringido al 30% para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros. El Español, Madrid Club de Fútbol, jugará, como dijimos, el sábado a partir de las 11 de la mañana. Se finaliza la inscripción para conseguir entradas el 16, a la mañana, 16 de junio, hasta las 5 de la tarde. Unos consejos y nos iremos a la tertulia.
Mont Perico. Ferran Vacacional els ofereix cases rurals i allotjaments per reunions d'empresa. En un entorn natural, a la muntanya o al costat del mar, Ferran Vacacional té l'espai ideal pels seus team retreats. Allotjaments amb els millors serveis per realitzar consells d'administració o reunions motivacionals, per potenciar la productivitat, passió i creativitat d'un equip. Una oferta de qualitat amb la garantia de Grup Ferran, amb 45 anys d'experiència immobiliària. Per informació i reserves, truqui al 93 648 00 o al mòbil 650 838 112. Ferran Vacacional. Trobades i reunions d'empresa per gaudir del Work and Play. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Viu de la mà. mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93-292-7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. A Vilanova i la Geltrú, Finques Pujol. La millor oferta en compra-venda de pisos, cases, xalets, terrenys, naus, locals i lloguers. També a Cubelles, Canyelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella. Finques Pujol, 30 anys al seu servei. Som a la plaça de la Mediterrània, local 13 de Vilanova i la Geltrú. Per més informació, 93 815 7933. O consulteu la nostra oferta completa al web finquespujol.cat. Finques Pujol, experiència, qualitat i professionalitat. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 4:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Arriba la calor i amb ella els mosquits. Prova Synergy Repel, una sinergia d'olors essencials per la difusió d'aromes. Synergy Repel combina els olis essencials 100% bio, purs i naturals, de citronella, eucaliptus, llimona i gerani. Utilitza aquesta barreja en el teu difusor d'aromes per crear una atmosfera aromàtica que allunya els insectes. Demana Synergy Repel de Laboratorios Marnis, a Herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies al Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ja tenim els nostres tertulians preparats. Oriol Vidal, bona tarda, Uri.
Molt bona tarda, amics.
Com estem? Nacho Julià, bona tarda, Nacho.
Bona tarda.
I José Danón, bona tarda, José.
Hola, què tal?
Bueno, comencem per tu, Uri, ja que tenim aquí el director del RCD Insight i hem vist el segon capítol, No Surrender. Per cert, em va sobtar els comentaris de l'Arde dient allò de després d'Anduba no valíem ni per tercera divisió. Es veu que està en el loro dels comentaris de l'afició, eh?
Sí, jo crec que és el valor que té aquesta imatge, no? Veure un equip que pateix, que està pendent també del que diu l'entorn i que, lògicament, encara que, evidentment, li vulguin donar una dimensió o vulguin minimitzar-ho, doncs, evidentment, tot aquest ressò, tota aquesta química que hi ha a l'entorn, doncs, acaba arribant, no? I em sembla que era interessant que es notés com això, doncs, reflecteix en un vestidor. Jo crec que el gran valor és aquí. I bé, veure també com els mateixos jugadors ja parlaven de que al final, com que l'ascens doncs, s'ha fet així de forma sobrada, doncs fins i tot ni ells mateixos li donarien el valor que tenia haver pujat 4 jornades abans. No? Bueno, és una escena, jo crec que intensa, més que res perquè és que està tot molt calent encara, tot just és després de la celebració, I, evidentment, doncs, home, jo crec que haurà fet gràcia veure-ho, no?
Sí, a més, la presència total de l'afició, encara que eren petits sense públic, però tant amb lo bo, que sempre tant l'equip com el club sempre ho ha dit, no? que l'equip se sentia recolzat per l'afició, com per lo dolent, no? Amb aquestes crítiques també els hi arribaven, no?
Sí, a veure, penseu que hi ha hagut molt de contacte amb la primera plantilla, els grups d'animació, a l'hora d'intentar establir, doncs, això, una força positiva, no? I, evidentment, sempre hi ha hagut aquests inputs, no? Era fàcil que s'arribés, i després, doncs, les xarxes socials, tot i que jo crec que la majoria dels jugadors intenten mantenir les distàncies, acaba sent inevitable, no? Quan tens que parlar de tu, doncs, ostres, a veure què diuen avui, no? I vulguis o no, aquesta vibració arriba. Per tant, no sé, és una escena que jo crec que pot servir una mica perquè també de vegades no ens passem de despietats, no? Quan hem d'exercir la crítica, evidentment s'ha de ser exigent. Em sembla que els jugadors han demostrat que han estat els primers en ser-ho ells mateixos per poder protagonitzar aquesta gran ratxa final i, en fi, dimensionar-ho tot una mica, no? Que al final tots aquí som persones i en un club tan familiar com l'Espanyol, doncs, evidentment, tot es nota bé.
Molt bé, ara en parlarem, però ara donarem un salt a la història, Nacho, i aquesta toca a tu directament, perquè l'altre dia estava repassant el blanc i blau buscant no sé què i m'apareix un reportatge de fa tot just 20 anys, juliol del 2001, i a doble pàgina s'explicava el projecte de crear la grada jove a Montjuïc. Llavors, Brigades i Juvenil presentaven el projecte i tu hi eres. Què esperes d'ara? Perquè tornem una altra vegada a debatre amb el tema per Cornellà, no? Tornar a intentar-ho. Què et sembla? Sortirà bé una altra vegada?
Bueno, jo crec que els que ja portem una sèrie d'anys ja venim hasta inclús molt enrere d'aquesta data que tu dius. Vull dir, ja recorda que Sarrià... Quan es funda Brigada ja van haver després problemes amb la juvenil va marxar, després va haver tota aquella història de Irreductibles, que va sortir molt bé, que jo crec que és dels millors moments de l'espanyolisme. Després van tornar a marxar, van arribar a l'estadi separats, n'hem aconseguit després de força feina tornar-los a juntar. Jo la reflexió al final que li he intentat fer als quatre que ja t'escolten, perquè ja és complicat. Jo entenc que ja tinc una edat i la gent jove, pues, vol fer el seu camí i crec que li interessa molt poc el que diguem la gent que tenim més experiència, però bueno, ja t'he dit. Però jo el que li intento explicar és, al fin i al cap, que els millors moments de la història de l'animació ha sigut quan hem estat units, quan Irreductibles havia bon rotllo, era impressionant i tothom ho recorda i a mi encara em fa sentir orgullós, pues, quan determinats jocs la gent encara posa, o periodistes inclús, no?, quan fan les preguntes, posen com a exemple la grada de Montjuïc, perquè realment és l'exemple del que té que ser una grada d'animació, amb tota la gent de l'Espanyol junta, tots els joves... No cal que tinguin bona relació, que se'n vagin a sopar, simplement que respectin, que entenguin que hi ha el que es va a recusar l'Espanyol i que al final, pues, cada un va jugar en puntos però no revueltos i que cada un des del seu espai pugui animar el club, s'ho pugui passar bé i sobretot que hi hagi un ambient d'una certa tranquil·litat i que la gent no hi hagi un ambient hostil. Jo crec que aquest és el millor consell que puc donar, en tot cas, després d'haver viscut a Irreductibles i després d'haver viscut, evidentment, des d'un primer molt pla tota la creació i els primers anys de la curva, que jo crec que coincidirem que van ser els més macos, igual que Irreductibles.
Mm. En tot cas...
Pues, és evident que el fet que hi hagi mals rotllos, que hi hagi separació, que la gent tingui que baixar, vagi a desplaçaments separats, que hi hagi una certa protecció de la policia, jo crec que tot això ens tindria que fer pensar molt.
En tot cas, el que està clar és que aquest any, la pròxima temporada, el club està mostrant determinació. O sigui, estarà molt clar el que s'ha de fer i pràcticament diuen que si no estàs d'acord, pues quedaràs diluït perquè només hi ha una forma de fer-ho, no?
Bueno, fa ja 3 o 4 anys ja ho anem a intentar. El que van haver determinades persones de determinats vincles de tot tipus, que pues, uns perquè anaven contra mi, els altres perquè anaven contra el Ramon Robert, els altres perquè es volien posar una medalla, els altres... És a dir, va haver tal merder, després el propi merder que tenien entre els grups d'animació i tal, i no va sortir bé la cosa. Jo crec que ara, pues, home, el temps, evidentment, dissipa moltes coses, i jo crec que al final, si comencessis a parlar amb uns i amb els altres, et donaries compte que hi ha molts nanos que no es coneixen de res, que han passat ja tants anys, diguéssim, d'aquestes baralletes i d'aquestes tonteries, que al final, pel bé de tots, el millor és que això surti bé. Jo crec que el club és evident que ara ha fet una bona jugada, no? El fet de fer la grada més gran, de donar-los un espai als dos, el que et deia, no? Un juntos pero no revueltos, de manera que cada un tingui el seu protagonisme. Però jo crec que tot això, ja t'ho dic, tot això es cura amb espanyolisme i simplement, pues, que la gent entengui que aquí lo important... crec que és una de les coses que sempre he dit, no? Que al final, me'n recordo fa molts anys que jo li vaig dir gent, mira, a vegades morirà, però seguirà l'espanyol i lo mateix, no? Jo crec que les penyes, la curva, això és igual, la juvenil, tot som eines per fer l'espanyol més gran i per animar, i que al final ells es tenen que donar compte que tenen que estar en un segon pla, però el primer és l'espanyol, i al final, perquè el primer sigui l'espanyol, ells tenen el que jo te deia, no? Que aprendre a conviure, simplement aprendre a conviure, a respectar-se, a deixar-se que cantin uns, que cantin els altres, que tots tinguin protagonisme, que tots puguin fer tifos, que tots puguin passar-s'ho bé, i el que et deia, no? Que ningú vagi a l'estadi amb una certa sensació de que li pot passar alguna cosa, o que pot tindre un ambient hostil, o que aquell soci de l'espanyol que està al costat no és amic seu, o és més bé un enemic, no? Jo crec que aquí és on hem d'intentar, pues, solucionar això, i a veure si entre tots ho aconseguim, el club que ho està fent bé, i pau, a partir d'aquí ja t'he dit, hi ha un punt que tenen que ser ells. Ells són els que... Ells són la gent jove, ells es tenen que posar d'acord, ells tenen que entendre que és el millor per ells i que és el millor pels grups, i que mai el grup serà tan maco i mai el grup podrà fer tantes coses com quan estan units, perquè l'història ho demostra.
Pues tant de bo, volia recordar aquesta data perquè va ser curiós, no? 20 anys, i no és que estimi que estiguem igual, perquè ja saps allò que la història no es repeteix, sinó que es ridiculitza, però bueno, estem en una situació semblant i espero que acabi bé. I baixant la pilota al terra i parlant de la realitat actual, José, sembla que aquest mercat serà llarg, no? Perquè no hi ha gaires moviments i la situació econòmica és molt complicada per tots els clubs.
I bueno, aquest matí ja li han fet aquesta pregunta amb el Duran, amb la presentació del nou patrocinador, i ha dit que serà tàctic. Ha dit que serà tàctic. Aleshores, quan et diu que és tàctic, òbviament primer hi ha un primer impàs, que és que finalitzi l'Eurocopa, perquè ara tothom està pendent de jugadors que queden lliures, de jugadors de rendiments d'Eurocopa, els clubs estan i els agents estan tots mirant partits i tal... I aquest moviment tàctic, doncs, significa, doncs, que anirem a sessions, anirem a intercanvis, anirem a gent que termina contracte, anirem a aquestes situacions. I l'altra qüestió que ha posat sobre la taula és, òbviament, la renovació de Puado, que malgrat ha dit que estava a la recta final, per una altra banda ha dit que no tenim pressa. Vull dir, una cosa una mica contradictòria, no? Vull dir, escolti, si està a la recta final, vol dir que està a la recta final i que està a punt de signar-se, però si em dius que no tens pressa, vol dir que no està a la recta final i que encara hi ha molta feina per fer.
Ja et dic que a mi m'ha posat mala cara quan li he dit si li han tornat a fer una altra oferta. Ja dic que en una negociació es fan contínues ofertes i contraofertes. Uri, no et sembla que amb el cas Puado pot ser la tormenta perfecta? Perquè, per una banda, complicacions a l'hora de renovar, i per l'altra, la necessitat de vendre per reforçar l'equip, encara que Duran ha dit que no necessitem vendre, però evidentment, si no hi ha calés i estàs en una situació de límit salarial negatiu, si no vens, no sé com... No, el milagro de los panes y las peces, no?
Sí, però jo crec que el club és molt conscient que, a veure, en un mercat com aquest, on serà molt difícil reforçar-te, el que no pots fer és afeblir-te. Vull dir, Messi ha d'anar a competir a primera, on el nivell de dificultat s'incrementarà, doncs, moltíssim, no? Per tant, jo crec que l'espanyol sap que haurà de renovar Puado sí o sí, és que no li queda més. Penso que hi ha la voluntat al club ferma de tancar-ho, com avui he dit en Duran, i els diners d'on s'hauran de treure? Doncs ja ho veurem, a veure quins moviments hi ha, però em sembla que ara mateix l'espanyol emetria molt mala senyal si Puado marxés, la veritat. Jo és que no ho contemplo.
Ja, tant de bo. Jo no solament no ho contemplo, sinó que no ho desitjo, no? Bueno, Nacho, un tema que sé que t'agrada molt, és conya, no es veuen les cometes a través de la ràdio, però ha sortit publicat que el pressupost del femení eren 600.000 euros, que contemplaven tot. Sembla que al final sí que hi havia una aposta econòmica per part del club.
Sí, sembla que sí, amb la qual es demostra que hi ha alguna cosa més dintre de tot això del femení. Ja t'ho dic, jo t'ho dic moltes vegades, no n'entenc ni he volgut entendre mai, perquè crec que és alguna més complex encara que el futbol masculí, i ja en tinc prou amb preocupar-me amb una cosa. El que sí està clar, que ja t'ho dic, quan sempre minimitzem els problemes amb tot és culpa de Rufete, tot és culpa de l'Ardín, tot és culpa de la Titi, tot és culpa... Al final es demostra pues, que els problemes són més grans i que tenen que fer anàlisis molt més profunds, i sobretot el que jo t'he dit sempre, no? Una mica saber què volem ser, saber que realment a lo que volem aspirar, no tan sols el club, l'afició, vull dir, si realment tots parlem del femení, també estaria bé que de tant en quant la gent anés a veure-les, que les recolzés, que estigués amb elles, perquè aquí realment... Jo crec que també una de les dels grans problemes, que al final s'hi van 100 persones, no aquest any, evidentment, perquè no s'ha pogut, però vull dir, en altres temporades va molt poc gent, també la pressió és diferent, també hi ha moltes coses que crec que fallen. Llavors, realment, jo crec que per això te deia, que a més de parlar del femení, el que té que fer la gent és realment creure en això i recolzar-les i fer-se soci, i hi ha una sèrie de coses que potser també ajudarien a que quan arriben les jugadores tinguessin una pressió superior. Si durant 2 anys ens ha passat el mateix i hem canviat algunes peces, mal assumpto, algú més falla.
En tot cas, José, es demostra que si hi ha aquest pressupost que deu estar entre els 8-10 primers de la Lliga del femení, si no has encertat és que no ho has fet bé, no?
Això està clar. El que passa és que, òbviament, a mi m'agradaria veure el desglossament d'aquest pressupost, aquests 600.000 euros, quina part és estructura, quina part són jugadores, quina part ha anat destinat a fitxatges, donat que fins a fa ben poc doncs, l'esport femení o el futbol femení continuava sent un esport semiamater o gairebé amateur, no? Sí, és evident que si et gastes 600.000 euros i baixes de categoria, la persona que fa la gestió esportiva a nivell de club, en particular en aquest cas el Rufete, que diu que això assumeix la responsabilitat de tot, doncs és el principal responsable. Aquí sí, suposo que no se li ha acudit de posar cap mena d'excusa. I en relació al que diu el Nacho, que sí que òbviament el futbol femení doncs hauríem de seguir-lo més, hauria d'anar més gent al camp, jo crec que al final això és un gos que es mossega la cua, perquè amb la mesura que el futbol femení de l'Espanyol ens doni millors resultats, la gent s'engrescarà més i anirà més al camp. Clar, tenint l'equip a segona divisió serà més molt difícil que l'Espanyol faci un altre esforç de que el camp s'omplin a veure un futbol femení que ja de per si tradicionalment ha tingut una certa dificultat amb omplir grades.
Un futbol femení que, recordem, a partir d'avui ja és professional. Per cert, l'Edu Carrera avui no estarà amb nosaltres, vam tenir ahir per temes d'agenda, però va deixar una aposta creuada que de moment ningú, o sigui, tothom ha mirat cap a l'altra banda. Ha apostat que l'Espanyol amb 4 temporades torna a baixar i diu que s'aposta 50.000 euros, Uri, com ho veus?
Home, l'estrany és que ho hagi fet a 4 anys vista, no?, coneixent-lo. Jo crec que amb un parell era més propi dels seus càlculs habituals.
Potser perquè s'ho n'obri la gent, no?, allò.
Tot és tan desastrós i tan caòtic i tan mal fet que, home, si resistís l'Espanyol 4 anys seria un miracle, al seu parer. Però en fi, jo sí que comparteixo molta part crítica del que diu el Calero. Ja l'he dit en més d'una tertúlia. Per exemple, ara estàvem parlant del femení i a mi aquest discurs que estava dient el Nacho doncs coincideixo totalment amb el José. Vull dir, siguem una mica clars. Vull dir, l'Espanyol ha estat referent del futbol femení. El que no pot ser que quan ara el futbol femení, no només per l'èxit dels veïns, sinó també perquè veus que hi ha un interès creixent amb el desembarcament del Madrid, etcètera, etcètera, l'Espanyol d'aquí s'escorri. És que és incomprensible. Vull dir, una cosa és que ens agradi anar a contracorrent i l'altra és fer el paperina i perdre aquest tren i venir d'on venia l'Espanyol fa 15-16 anys. És que, home, és que ens sembla un atemptat al sentit comú i a l'orgull propi, que és el més greu, no? Per tant, aquí jo crec que és un clar enfocament distorsionat del club. A mi, això del pressupost, a veure, l'Espanyol té molts equips femenins, segurament això també ajuda a que es dispari aquest pressupost i després tu pots haver-te equivocat en les tries, però no ens enganyem. Fa una deriva de 4-5 anys que el femení va menys. Aleshores, quin missatge li estàs donant a l'aficionat? Ei, veniu aquí a recolzar les noies aquí en una lluita èpica? Home, potser sí, però jo crec que l'Espanyol, havent estat un referent, el que no pot fer és arrossegar i menysprear una secció, que el que jo crec que el que ha passat moltes vegades ha estat menysprear, ja sigui des del cap de Chen Yangsheng, que potser és una aposta que no veu clara, però aquí potser és feina dels de casa de dir, escolti, per nosaltres això és un valor, és important per al club a nivell d'expansió social i és un punt estratègic on no pots desaparèixer i menys d'aquesta manera. És que per mi és absurd el debat.
No sé si és un acudit, però algú comentava que Chen Yangsheng, la dimensió, perdoneu que rigui perquè és que té pinta d'acudit, no? La dimensió que té per ell el futbol femení és que quan anava a alguna penya els hi preguntava a les dones si seguien el futbol femení, no? Com si fos una cosa totalment, pues, allò particular, no? I en tot cas, deixeu-me que opini, crec que l'aparició d'aquesta data de 600.000 euros de pressupost que inclou tot és una mica, crec, tirar-li tota la responsabilitat als que en aquest cas han estat encarregats de formar l'equip, que els hi posen sobre la taula que expliquin realment de quan disposaven per fitxar, perquè imagino que si tu vas a buscar les primeres opcions, sempre se'ns ha dit, Nacho, que no teníem capacitat per buscar primeres opcions i havíem d'anar a la sisena o setena.
Sí, però, perdoneu, però està molt bé, és veritat, jo és un missatge molt popular ara, el fet de dir, bueno, és que clar, ara és quan el futbol femení està triomfant, però és que no és veritat, és que estem impostant un futbol que realment no triomfa, i no ens enganyem. Però per més que m'expliqueu que ara és el moment, que no sé quantos, la gent no va al femení ni com guanyava amb la Copa i la Lliga. Vull dir, el dia que va haver més gent va ser quan el dia aquell que va haver l'aplec de penyes, no sé si recordeu, que anem a estar i perquè després anàvem a dinar. Jo he anat a finals al camp del Levante fa molts anys i anava amb un autobús amb la qual la meitat de la gent estava. No se celebra igual. Per més que ara els del Barça facin tot aquest espectacle, no se celebra igual un títol femení que un títol masculí. No va ni a l'1% de la gent que hi ha un club a veure futbol femení que futbol masculí.
Nacho, si ara venguis obvietats, a mi em sembla absurd, vull dir, ja havia...
No, però si no és absurd...
...de la plena equiparació ni res.
M'explica una cosa, l'altre dia hi havia una lluitadora americana que li preguntaven precisament per què guanyava més un lluitador que una lluitadora, i la tia, havia molts missatges allà i tal, i la tia va parar això i va dir, escolti, a mi m'adona el que genero, és a dir... Aquí ja no és un problema, simplement, de... si volen ser professionals, a partir d'aquí es té que demanar rendiment a un professional, perquè un professional, quan entres en molt del professionalisme, no pot ser que tot sigui un gasto. És a dir, si volen ser professionals les jugadores de futbol femení, a partir d'ara el que se li té que demanar és rendiments, i és a dir, i que no es perdi diners, i que si es gasten 600, se'n puguin ingressar 800.
Sí, però Nacho, això pel futbol femení masculí també compta, perquè hi ha jugadors que cobren una milionada i no fan absolutament res.
Igual, però els matxeguem.
Clar.
Jo el que et vull dir és que el futbol masculí, al final, és el que manté normalment tot un club, inclús parlant de seccions, les seccions...
Això, Nacho, mira, això...
A partir d'aquí...
Absurd, ningú està negant això, Nacho, si
no,
és evident.
El que t'havien a dir, que quan et dic que impostem una mica tot això, des del punt de vista que en el moment que estem dient no, és que el futbol femení és molt important, han estat 2 anys baixant, és veritat que ja t'ha dit, pel tema de la pandèmia i tal, però ningú m'ha un dit, cosa que hem fet pel masculí, cosa que pel masculí viatgem a tots els estadis, cosa que pel masculí plorem. Jo no he vist a ningú gaire preocupat perquè hagin baixat, quan l'any passat estàvem, la meitat estàvem plorant, i ho anem passant molt malament. Llavors, per això t'he dit que tenim que relativitzar una mica tot del que parlem.
Hòstia, home, si relativitzar...
I per això t'he dit que tenim que fer una reflexió...
Ja, tota la feina que portes.
Si realment ens interessa...
O no
ens interessa, o simplement ho fem perquè, com que la moda ara és que hi ha d'haver futbol femení, tenim que tindre futbol femení, però ja no hi creiem com hi creiem a lo millor quan el futbol femení no era important. Nosaltres hi anem a creure en aquell moment. En aquell moment, quan el futbol femení no era professional i pràcticament tothom era amateur, l'Espanyol va donar un pas endavant i va dir ara serem importants. I érem importants, i anem a guanyar una Lliga, i anem a guanyar una Copa, i teníem possiblement el millor equip, i anem a anar a la Champions.
Copa.
Ara bé.
Quins copes van guanyar?
Quan...
Sí, clar, potser no ets la persona més indicada per parlar del femení, també t'ho diré. Perquè...
No, per això, és que ho he dit 25 vegades, jo crec que...
Doncs així malament.
Que fa 20... Ja ho he dit 25 vegades, ja ho he dit en aquesta conversació, jo no sóc el més adient.
Estem amb algú altre, tu, ja està.
Però sí que t'ha dit... que estem impostant molt tot això i que al final sembla que perquè tothom ho fa ara ho tinguem que fer, però és que això ja es va fer fa molts anys.
Nacho, el discurs que estàs fent, i jo te l'entenc com és lògic, que tot ja té la seva proporció i això és evident, però aquest discurs que tu estàs fent, no, és que tothom és pel que generes. Pues, home, aleshores, tanta guerra que ha donat l'Espanyol per lo dels drets de televisió, pues, clar, si és pel que genera, aleshores, què hem d'acceptar? No, tu calla perquè, clar, generes poquet, et mira poca gent, no sé què, etcètera.
Ningú s'ha queixat mai...
És que passa,
Ningú es queixa mai de que cobrem menys que el Barça. El que ens queixem és del tracte de determinades televisions públiques que paguem tots i que tracten a tots els equips catalans d'una manera i al Barça d'una altra. Ens queixem de que uns cobrin 35 vegades més que els altres. Jo crec que això no té res a veure amb el fet que al final el futbol, en general, el futbol, el que ho mou és el futbol masculí. I ja t'ho dic, jo respecto que hi hagi futbol femení i que hi hagi bons equips. Jo no estic parlant d'això, jo estic dient...
Jo crec que ningú està discutint el que tu estàs dient.
El que dic és que el futbol femení a l'Espanyol té que fer una reflexió profunda, ja t'ho dic, de club, i realment volem tindre una secció professional... que ens porti títols, volem tindre una secció professional que simplement estigui mitja taula i vagi tirant, o realment el que volem és fer un futbol femení de formació a Catalunya que sigui un exemple i si en comptes de gastar 600 en gastem 300, però que tinguem futbol base femení i que formem jugadores per altres equips, i no passa res. A partir d'aquí...
No, de fet ja ho va fer el club fa 2 anys, quan va decidir que ja no era professional.
Exacte, jo aquí és el plantejament que dic. A mi la resta és el que t'ha dit. Jo crec que moltes vegades el que passa és que exagerem un tema que al final m'adon compte que en general és algo que passa, bueno, que ho tenim allà i només ens preocupem això quan estan...
Manacho, no és exagerar baixar 2 vegades la mateixa temporada, 2 temporades seguides i salvar-te una per la Covid. No és exagerat, és vergonyós.
Llavors, a partir d'aquí és el que jo t'ho dic, per tindre un equip que s'arrastra, però sigui d'això o sigui de... És igual, els especials, sigui el que sigui. Si tenim un equip, té que ser perquè sigui digne i perquè sigui algo que ens sentim orgullosos. Si no som capaços o no podem o el club no hi creu, el que té que ser algú valent ja d'una vegada i en comptes de deixar les coses morir a poc a poc, és dir, per el que jo t'ho dic, escolta, no podem tindre futbol professional perquè tots els esforços econòmics de l'Espanyol tenen que anar al primer equip. Perfecte, fem-ho, perquè tinguem futbol base, tinguem futbol de promoció, per promocionar nenes, perquè sí, moltes acabaran al Barça, unes altres aquí, unes altres a l'Europa, és igual, però fem-ho, i bueno, doncs és una altra manera...
Llavors el que li estem demanant, José, al club és que no hi hagi impostura aquesta de que sempre surt un responsable, tot és molt maco que sigui, que realment, quan es diguin les coses, s'aclarin. Si hi ha decisió, si hi ha projecció, si hi ha inversió al futbol femení i hi ha un objectiu, i si no, si l'objectiu ha de ser, no, nosaltres mantindrem l'equip com està, el dia que pugi, doncs pujarem a la primera, però si tornem a baixar, no passa res perquè no és la nostra prioritat, però que hi hagi claretat, no?
Bueno, a veure, jo crec que una mica el debat, el problema que té l'Espanyol, en general tots els clubs, perquè estem parlant del Barça, del Madrid, etc., però recordo que amb aquesta Lliga Femenina estan pràcticament tots els clubs de primera divisió, l'Atlètic de Madrid, la Real Societat, a València, el Sevilla,
Levante,
el Sporting de Huelva, és a dir, estan tots, ojo, que no és una cosa del Barça i el Madrid, vull dir que el futbol femení de l'Espanyol pot estar entre els 10 primers i no, o amb els 12, o sigui, tampoc li demanem de moment que encapçali una classificació que vagi a la Champions, no? El problema és que el futbol femení ha evolucionat molt ràpidament des del punt de vista econòmic, és a dir, s'ha intentat importar un sistema molt americà, però és que de moment el futbol femení no està generant recursos al mateix nivell que pot generar el futbol masculí, i no hi ha un retorn immediat d'aquesta inversió. Llavors, estic d'acord amb el Nacho que a l'Espanyol ha de fer aquesta reflexió. Escolti, jo vull estar amb aquest paquet, amb aquests equips, ni que sigui per tenir el meu nom. Ja sé que això no em rendirà, ja sé que això no em reportarà de moment, perquè això és una transició. Jo crec que en 5 o 6 o 7 anys doncs el futbol femení probablement començarà a tenir un caché televisiu i un caché en mitjans de comunicació que potser ara mateix no té. El futbol femení ara avui ha sortit últimament molt als mitjans de comunicació pel tema Barça i la seva Champions i tal, però si som sincers, anteriorment aquesta repercussió no havia tingut ni pel Barça, ni pel Madrid, ni per ningú. Per tant, la inversió, el Barça em penso que té un pressupost de 6 milions d'euros, vull dir que al final dius, no, és que estem a un 10% del Barça, o sigui, som un 10% de la inversió del Barça. No competirem mai amb el Barça, el que tenim que fer és comparant-nos amb el Sevilla, amb l'Sporting de Huelva, amb el València femení, amb el Granadilla, Tenerife, amb aquests equips, i veure què estan invertint ells, si nosaltres estem amb la mateixa línia d'inversió o no, i si ho volem mantenir aquest equip, però si el volem mantenir i el volem mantenir a primera divisió, haurem d'estar amb la mateixa línia de despesa que els altres equips. No parlo del Madrid ni del Barça, dels altres em refereixo, dels que són des del lloc número 3 fins al lloc número 14.
El que està clar és que s'obren noves oportunitats, tant de mercat com esportives. Evidentment, com deia el José, això és una... S'intenta imitar el que ve dels Estats Units, que allà realment el futbol femení és molt més important que el soccer masculí, o sigui, la repercussió tant social com de mitjans i esportiva és molt important. De fet, són les que guanyen tot, les americanes, no? El que està clar és que aquí hi ha un mercat cada vegada són més les nenes que els agrada jugar a futbol. Jo crec que hi ha una capacitat de creixement molt important. No hem de comparar sempre, i fins i tot el tennis, dius o no, és que els tennistes masculins no és el mateix que el tennis femení, però el tennis femení té un seguiment i té una repercussió important d'imatge. Jo l'únic que aportaria a Uri com a novetat és que potser el club s'hauria de plantejar una explotació paral·lela del futbol femení. I ho dic per això perquè recordo que a vegades el futbol femení que es mou amb una dinàmica, o sigui, amb un grau d'amateurisme i potser de passió que igual no tenen els que ja participen del futbol masculí perquè ja estan més professionalitzats, recordo que van aconseguir un espònsor pel femení i quan van portar el club, què va fer el club? Que el va ficar al primer equip. Vull dir que igual sí que valdria la pena dir, no, bueno, vosaltres treballeu, busqueu, obriu mercat des d'aquesta perspectiva de que només treballeu pel femení.
Sí, però és que al final, vull dir, quin és el problema de l'Espanyol? Quina és la queixa de majoria del Pericos? No tenim tants aparadors com hauríem de tenir. D'acord, doncs el que no podem fer un possible aparador és eliminar-lo o reduir-lo a la mínima expressió. És que a mi em sembla que és de calar i a partir d'aquí, doncs ja està. És que cada cop el Mundial té més volada, les competicions tenen més volada. Veus que el que deia el José, tots els equips importants de la Lliga tenen el seu equip femení. I ara l'Espanyol, que resulta que durant anys ha estat tirant del carro, ara aquí ho deixa anar. Va, és de broma. És que per mi, el sol fet que ja s'estigui debatent això dins de la massa social o del club ja implica un fracàs tremendo, tremendo. I és que no, fins fa dos anys encara el filial de l'Espanyol tenia moltes... O sigui, quedava entre els primers classificats i amb vistes a poder pujar, i no ho feia perquè estava al primer equip. O sigui, és que no sé de què estem parlant. A mi em sembla inversemblant, simplement és aplicar doncs els gastos que fas amb un sol fitxatge de vegades o amb dos del primer equip que te'ls podries estalviar i donar oportunitat al planter, doncs amb allò pràcticament ja tens cobert el pressupost del femení durant mitja temporada o tres quarts de temporada. Per tant, és que no sé de què estem parlant. I ja està. És que és un debat absurd per mi.
Sí, està clar, és que el prioritzar i el rentabilitzar al màxim la inversió a vegades depèn també doncs això, de fer bé les coses i que qui decideixi i que fitxi sàpiga realment on ha d'encertar, no, Nacho?
Sí, sí. És que no hi ha més. Jo ja t'ho dic. Jo en aquest sentit ho tinc clar. Vull dir, és una qüestió d'això. Bueno, si tens pocs diners i tens que acertar, però ja t'ho dic, que per mi el principal és saber cap on anem. Jo no crec que hi hagi una altra cosa, perquè sobre aquest principi que diu l'Oriol, pues, és això, tinguem també un equip de hockey, perquè amb el que cobra el Raúl de Tomàs podem tindre un equip de hockey que guanyi lligues, i amb el que cobra... Però aquí no és el tema, aquí és realment el que jo te deia. És realment...
No obrim, Nacho, no obrim més guerres, que ja tenim suficient amb el femení i el primer equip. Bueno, se'ns acaba el temps, companys. Demà, bon perico a partir dels 4, i recordeu que és l'última setmana, divendres, últim programa. Bona tarda, seguiu la sintonia.